Fe Historia.
Hi ha tres modalitats artístiques que sempre les mencionem plegades: pintura, escultura i arquitectura. Pel que fa a la pintura i l'escultura, segur que de seguida podem pensar en quadres molt famosos o escultures molt conegudes que formen part de la història de l'art, i fins i tot en coneixem els autors. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el David de Miquel Àngel, el Guernica de Picasso... Però si parlem d'arquitectura, l'art de dissenyar i construir edificis, la cosa canvia, oi que sí?
Doncs aquí a Catalunya hi va néixer un dels arquitectes més famosos del món. Un home a qui la gent de la seva època no en tenia gaire. Perquè, per exemple, a qui se li acudeix fer un edifici sense ni una sola paret recta? A qui li passa pel cap cobrir tota una façana de trossets de ceràmica trencada? Molts es pensaven que estava xalat i es burlaven de les seves idees. I, en canvi, avui dia, milions de turistes de tot el món visiten Barcelona per veure els sorprenents edificis que va crear. Aquest arquitecte va fer història. El seu nom? Antoni Gaudí.
A Reus, l'any 1852, hi va néixer un nen a qui li van posar Antoni. Era el petit de cinc germans i venia d'una família d'artesans. Des de ben petit, l'Antoni va tenir una salut molt delicada. Tenia problemes reumàtics, que són uns problemes mèdics que poden afectar les articulacions i els ossos, però també òrgans molt importants del cos, com el cor, els ronyons o els pulmons.
Els metges van recomanar que el nen fes molt repòs. Això li va impedir portar una vida normal per a un nen de la seva edat, ja que, per començar, no podia jugar amb els altres nens i no podia anar a l'escola com la resta.
Hi ha cap cura per aquesta malaltia, doctor?
Em sap greu, però no. Però li poden fer unes recomanacions que l'ajudaran.
Digui, què ens aconsella?
Els recomano que l'Antoni faci una dieta vegetariana i que passegi de tant en tant, li anirà bé.
Els seus pares van decidir que el millor per al nen seria que visqués fora de la ciutat i es van instal·lar a Riudoms, on la família tenia una masia. I seguint els consells dels metges, l'Antoni va créixer sent vegetarià i, com que no podia anar a l'escola, cada dia caminava uns quants quilòmetres. Aquests passeigs els feia per l'entorn del poble i li agradava molt observar la natura. Es fixava en tots els detalls i es passava hores mirant les formes dels arbres, les plantes i les flors, els animals...
També passava llargues estones al taller del seu pare, que era artesà calderer. Era una passada veure com s'ho feia per transformar el coure en tota mena de recipients.
Pare, me n'ensenyaràs?
I tant! Va, vine, que m'ajudaràs. Vols que fem una caldera?
Podem fer la forma que vulguem amb el coure?
Sí, és clar.
Doncs fes un llangardaix.
És millor que comencem amb una caldera i després ja veurem.
Quan es va trobar millor, va començar a anar a l'escola i arribava cada dia a llom d'una somera. Tot i que era un nen molt intel·ligent, cosa que veien els mestres, en haver començat a l'escola més tard que la resta de nens de la seva edat, sempre va arrossegar una mica de retard en els estudis. A més, de tant en tant, encara faltava algun dia més per problemes de salut. I quan era a classe, es distreia fàcilment mirant la natura que tant li agradava per la finestra.
El batxillerat el va fer al Col·legi dels Escolapis de Reus i allí va mostrar els seus dots de dibuixant. Tenia tanta traça que li encarregaven que dibuixés ell les decoracions de les funcions teatrals escolars. Quan va acabar el batxillerat, ja tenia 18 anys i havia de triar quina carrera volia fer. I va escollir arquitectura. Per tant, es va haver de traslladar a Barcelona.
Em sembla molt bé que vulguis fer arquitectura. Molt, molt bé. Però no el podem acceptar.
Per què?
Perquè has suspès les proves d'accés. Encara no tens els coneixements bàsics per fer arquitectura.
Doncs estudiaré molt i em tornaré a presentar d'aquí a no res.
Però no va ser tan ràpid com ell es pensava. 3 anys li va costar superar les proves d'accés. Li costava molt concentrar-se en l'arquitectura clàssica, perquè ell, al cap, ja hi tenia estructures impossibles, plenes de línies corbes, totalment influït per la seva passió d'observar la natura. Però, finalment, als 21 anys, va poder entrar a estudiar arquitectura. No era un estudiant gaire regular i tampoc no treia gaires bones notes, perquè es distreia fàcilment amb tot el que li interessava. I sempre que podia anava a veure espectacles a la ciutat. Això sí, fet tot un dandi, amb roba cara, barret de copa i guants. Els seus treballs i projectes de carrera, ell ja projectava formes molt diferents de les clàssiques.
Antoni, Antoni, Antoni! El treball consistia en dissenyar unes simples columnes per fer un edifici i tu no n'has fet cap de recte.
És que al meu món no hi ha estructures millors que les formes naturals, com l'esquelet humà o el tronc d'un arbre.
Però no et puc aprovar. Volia unes columnes rectes clàssiques.
Posi'm la nota que vulgui, però les meves estan tan ben fetes i a més són precioses.
Finalment, i amb 26 anys, bastant més tard del que hauria volgut, va aconseguir graduar-se.
Ah, aquí tens el títol.
Moltes gràcies. Apa, siau.
No sé si hem donat el títol a un boig o a un geni. El temps ho dirà.
Va començar a treballar de delineant d'altres arquitectes i també a fer algun projecte propi. I tot i que era boníssim dibuixant, gairebé mai feia plànols de les seves obres. Preferia construir maquetes tridimensionals. Sempre que podia, estava a peu d'obra i li encantava tocar els materials amb les seves pròpies mans per veure si se li acudien idees noves per fer les coses.
Com que havia passat tant de temps al taller artesanal de la seva família, coneixia la feina d'escultor i sabia treballar el ferro, la ceràmica, el vidre i la fusta. Per tant, Gaudí no sols dissenyava edificis, també les seves decoracions, mobles, rajoles, fanals, xemeneies... Experimentava constantment i canviava les coses mil vegades. Això feia que entregués les seves obres molt tard i feia enfadar els clients. Però després quedaven meravellats amb el que havia fet.
Als 31 anys ja era un arquitecte prometedor. Havia enllestit pocs projectes propis, com la Casa Vicenç a Gràcia, però n'hi havia hagut prou per impressionar la gent. I és en aquest moment en què li van oferir rellevar l'arquitecte de la Sagrada Família, que havia dimitit per desavinences amb la Junta d'Obres del Temple. Gaudí va acceptar i de seguida va veure que aquella podia ser l'obra magna de la seva vida. Així que va presentar el projecte i...
Però que t'has tornat boig! Això és impossible!
Per què?
És massa colossal! Triguem molts anys a tenir-la acabada!
En aquest projecte jo treballo per Déu i el meu client m'ha dit que no té pressa.
I serà molt alta?
Menys que la cota de la muntanya de Collserola.
Per què aquest límit?
Perquè l'obra de l'home no ha de superar l'obra de Déu.
La Junta d'Obres del Temple va acceptar i van començar les noves obres de la Sagrada Família, ara sota la direcció de Gaudí. Per aquell temps, Gaudí va conèixer Eusebi Güell, un aristòcrata barceloní que es va fer amic seu i es va convertir en mecenes. Li va encarregar el Parc Güell. Havia de ser una urbanització de luxe amb 60 cases enmig d'un jardí grandiós. Li agradava treballar per a Güell perquè li donava total llibertat perquè fes el que volgués.
La burgesia catalana al·lucinava amb les obres de Gaudí. Gairebé sempre per a bé, però de vegades el criticaven. Era massa estrany allò que feia. Finalment, el projecte del Parc Güell va ser un fracàs. Només va fer 3 cases de les 60 que havia projectat i es va acabar transformant en un parc públic. Seguia obsessionat amb les formes de la natura. Quan es trobava davant d'una complicació estructural, pensava: com s'ho fa la natura per aguantar aquestes estructures? I trobava solucions que podia aplicar als seus edificis, coses que no s'havien vist mai. S'atrevia a innovar, sense tenir en compte què en pensarien els altres. Perquè us en feu una idea, el Palau Güell tenia 40 tipus de columnes diferents.
El 1904 va començar a treballar a la Casa Batlló. Es tractava de reformar totalment una antiga casa convencional. Gaudí la va refer i la va dotar d'una estructura i un estil completament nous. La inspiració principal tornava a ser, un cop més, la seva obsessió, la natura. L'escala des del vestíbul prenia una forma com de gran columna vertebral d'un dinosaure, mentre que les parets estaven cobertes amb mosaics blaus.
Però fixin-s'hi, no és tota l'estona el mateix color blau.
És veritat! No ha trobat rajoletes de la mateixa tonalitat?
I ara? Està fet expressament. Així, a mesura que puges les escales, sembla que ascendeixis al cel.
I a dalt de tot què hi farà? Uns núvols?
No. Al terrat hi posaré... un drac! Oi que és genial?
Home, no sé jo...
Sí, és genial!
Però vol dir que no seria millor que...
He dit que és genial! I punt!
Mm. El 1905, el matrimoni Milà-Segimon, un matrimoni molt ric, va comprar un xalet al Passeig de Gràcia i el van derrocar per fer-hi un bloc de pisos. Aquell matrimoni volia que l'arquitecte que fes el seu edifici tingués prestigi i li van encomanar a Gaudí, que llavors ja tenia 53 anys. I Gaudí no va fer un bloc de pisos normal i corrent, no. Va fer la pedrera.
Mai s'havia vist un edifici així, amb la façana ondulada i formes arrodonides per tot arreu. No hi havia ni una sola línia recta. La gent en aquell temps se'n reia, i això va molestar molt la senyora Segimon.
Però què és això? Una broma?
És una obra d'art, senyora.
Però si no té ni una sola paret recta, no hi ha cap lloc on hi encaixi el meu piano de paret.
Doncs toqui el violí.
La senyora Segimon es va enfadar tant que no li va deixar coronar l'edifici amb una Mare de Déu del Roser de vidre i metall que el mateix Gaudí havia projectat. L'Ajuntament també va posar problemes legals a la Casa Milà. Una columna ocupava massa espai de carrer.
Com que ocupa massa espai?
El que sent, senyor Gaudí, hauria de retallar aquesta columna.
Doncs hi posaré un cartell que hi digui: el tros de columna que falta ha estat tallat per ordre de l'Ajuntament.
Al final, Gaudí, fart de tantes queixes, va deixar el projecte i els Milà van decidir no pagar-li la darrera bestreta dels honoraris. Això a Gaudí li va saber molt de greu, ja no pels diners, sinó pel seu honor. No va dubtar de mandar-los. I sabeu què? Va guanyar. I perquè veiessin que era una qüestió d'honor i no de diners, va donar els diners a la caritat.
Va estar vivint en diferents pisos del centre de Barcelona i a l'Eixample, fins que el 1906 es va traslladar al Parc Güell, en una d'aquelles tres cases que havia construït feia anys, i es va dedicar al 100% a la Sagrada Família. Tant l'obsessionava la construcció del temple que va anar a viure a l'obrador de la Sagrada Família, entre plànols i maquetes.
Cada dia anava a visitar les obres i, si l'haguéssiu vist pel carrer, segur que no hauríeu dit mai que aquell home era Antoni Gaudí. Tenia algunes manies en la vestimenta. En lloc de cinturó, duia una corda per lligar-se els pantalons, imperdibles en comptes de botons. O no es canviava mai de roba fins que quedava feta un parrac de tant usar-la.
Vol dir que no podria anar més ben vestit?
Què és més important, la meva roba o els meus edificis?
Home, els seus edificis...
Doncs fixi's amb els meus edificis i no amb la meva roba.
El 7 de juny de 1926, Gaudí, que ja tenia 73 anys, caminant pel carrer en direcció a l'església de Sant Felip Neri, va ser atropellat per un tramvia. L'impacte el va deixar molt mal ferit, amb algunes costelles trencades i una hemorràgia interna. Anava vestit amb parracs i no duia documentació a sobre, i el van dur a l'hospital pensant que era un indigent. Però allà un capellà de la Sagrada Família el va reconèixer.
Aquest home és Gaudí, el gran arquitecte. Disculpin, l'han de portar a un centre privat.
Moure'l és el pitjor que podríem fer, mossèn. El seu estat és molt greu.
I realment estava molt mal ferit. Dos dies després va morir i finalment va ser enterrat al seu gran monument inacabat, la Sagrada Família. Antoni Gaudí va ser un geni sovint incomprès, un home que va dissenyar uns edificis que van fer que molta gent s'enrigués perquè no els entenien, perquè eren massa transgressors. Avui dia, la figura de Gaudí és considerada la més important del modernisme català. La seva obra és tan important que la UNESCO té declarats 8 dels seus edificis com a Patrimoni de la Humanitat i són visitats i admirats per milers de persones d'arreu del món cada any.
Aquell a qui molts van considerar un boig va acabar sent un dels grans arquitectes de tots els temps. Antoni Gaudí va fer història.
Si vols conèixer més sobre Antoni Gaudí, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast
de Petit Sapiens.
012, la millor resposta.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.